Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Els 22 nous ministres del govern de Pedro Sánchez ja han promès el càrrec davant del rei al Palau de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Aquest era el moment en què ho feia Félix Bolaños i també ho han fet la resta de ministres del govern de coalició entre el PSOE i Sumar. Han promès el càrrec i han saludat Felip VI.
A continuación, el nuevo gobierno saluda a su majestad el rey.
Ara hi haurà el traspàs de carteres entre els ministres que deixen el càrrec o que canvien de cartera. I el PSC replica Aragonès que és un error voler incorporar a la taula de governs només els partits independentistes i defensa la idea que hi ha d'haver una taula de partits entre tots els catalans. En una entrevista a Ràdio Estel, el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, demana que la Generalitat es preocupi sobretot de posar solució a la crisi de la sequera.
El senyor Aragonès representa només a una part de la minoria independentista i aquest és el fracàs que es veu, evidentment, en la seva pràctica política. Un govern que està en minoria, que no és capaç de desenvolupar polítiques, que ha deixat Catalunya sense llum i sense aigua.
Sobre el fet que el PSC només tingui un ministeri en el nou govern de Pedro Sánchez, Zaragoza hi treu importància, veu amb bons ulls que l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, tingui la cartera d'indústria perquè és un ministeri amb pes. I l'amnistia ha de començar avui el seu procés de tramitació parlamentària després que fa una setmana el PSOE la registrés en solitari al Congrés. Els serveis jurídics han fet un informe favorable on defensen la seva tramitació perquè consideren que no vulnera la Constitució. Tot i això, els lletrats deixen la porta oberta perquè el Tribunal Constitucional també es pronunciï sobre aquesta norma criticada per l'oposició i per òrgans judicials com el Consell General del Poder Judicial. Junts per Catalunya diu ara que no descarta fer-hi esmenes, tot i que havia dit que no ho faria. I a Catalunya el govern declararà aquest migdia la preemergència per sequera al sistema Ter Llobregat, que aplega 6 milions de persones. La declaració afectarà 200 municipis de 14 comarques, entre els quals hi ha la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana i també Girona. És un estadi de transició cap a la fase d'emergència que, segons l'executiu, podria arribar a finals de desembre o al gener. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, detallarà les mesures previstes en aquesta fase durant la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern. En l'actual estat d'excepcionalitat, les restriccions afecten els usos agrícoles, industrials i urbans i inclouen la tramitació de la dotació d'aigua en 230 litres per persona i dia. I la Policia Nacional ha detingut 3 persones per l'intent d'assassinat de l'expresident del Partit Popular de Catalunya i fundador de Vox, Aleix Vidal Quadras. Ho ha avançat el Confidencial, que explica que un dels arrestos s'ha fet a Màlaga i els altres dos a la província de Granada. Tots 3 estarien relacionats amb el tret que l'expolític català va rebre el passat 9 de novembre a Madrid. Aquesta causa està en mans de l'Audiència Nacional. Aquest tribunal va obrir diligències per investigar l'atac en considerar que els fets podrien ser constitutius d'un delicte terrorista. I ara és moment dels esports amb Pol Corredoira.
El Barça femení ja viatja a Alemanya, on juga demà a les 9 contra l'Eintracht de Frankfurt, la segona jornada de la fase de grups de la Champions League femenina. Ho farà un cop més sense Irene Paredes, que es baixa per amic de litis, ni Alexia Putellas, la davantera del Barça, continua amb les molèsties al genoll que es va fer el partit contra el Benfica i que també van impedir que jugués el clàssic de diumenge passat. Alexia, que també és dubte per la propera llista de Montse Tomé, que la seleccionadora espanyola farà pública a primera hora d'aquesta tarda d'avui. Serà la convocatòria pels dos últims partits de la Lliga de Nacions contra Itàlia i Suècia. I a Sevilla continua la guerra. La presidència del club avui se celebra una vista oral en la qual José María del Nido demana al jutge mesures cautelars per aturar l'assemblea d'accionistes que s'ha de celebrar el 4 de desembre. Del Nido reclama que té la majoria de l'accionariat i que, per tant, té el poder per decidir els nous membres del Consell del Sevilla. El president José Castro lamenta per la seva banda que s'hagi arribat a aquest extrem per, diu, interessos partidistes i no pels del club.
I ho acabem de saber, els Mossos han detingut un jove de 24 anys com a presumpte autor de la violació d'una jove de 21 anys que va tenir lloc dissabte a la matinada en un camí de la partida de Granyada a l'Horta de Lleida. L'agressor va violar la noia dins d'una furgoneta i va prendre-li el mòbil perquè no pogués trucar als Mossos. L'avís el van donar diverses persones que a primera hora del matí estaven caminant per l'entorn d'una ermita que hi ha a la zona i van veure com la noia sortia corrents. Això és tot per ara. Tornem a les 12 amb més notícies.
Ràdio Estel.
comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner. Més conseller.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Avui regular. Estem fotudets, però bueno,
bé. Avui el Leo, que el tenim fotudet una mica del coll, però
no és que passa.
Tot i això, ha dit, escolta'm, vinga la caravana.
La xapa no s'atura.
Ara. La caravana no para, que és un dels lemes d'aquest programa. Mm-hmm. Doncs la xapa tampoc.
La xapa tampoc s'atura.
Avui el Leo, que entra en aquest estudi, és que m'ha fet molta gràcia, això. I em deia, Joan, què vols que parlem avui? D'art o de llenguatge? I li dic, escolta, mira, l'art és xulo, parlar d'art. I em diu, és igual, perquè parlaré de les dues coses.
I va, fes el que vulguis. Doncs sí, faré una mica el que vulgui. Llavors, com, si vols, començo per l'art, per fer-te una mica de cas.
Comences per l'art? Perquè et vull preguntar una cosa.
Ah, pregunta.
L'art. No sé si saps que fa unes setmanes, suposo que sí, un senyor que es diu Tacho Benet, que és col·leccionista d'art, entre altres moltes coses, va obrir un museu... d'art prohibit, diu ell, que són les obres censurades. Uh-huh. Les obres que s'han censurat en aquest país i es poden veure en aquest museu. L'art és censurable?
Però, un moment, això no era una expo de fotografia sobre aquestes obres? O hi ha les obres tal qual?
No, hi ha les obres.
Ah, les obres tal qual. Uh-huh. L'art és censurable? Si tot és censurable. Després podríem entrar a...
Hauria
de ser l'art censurable? No, sí. Clar que no.
No, eh?
Clar que no. Però això també una cosa, o sigui, com, hi ha una cosa que... Una confusió molt... Això és un tema interessant. Hi ha, acostuma a haver una confusió molt, molt extensa entre la censura i el debat. És a dir, ara moltes figures, no, que avui en dia... bueno, que històricament han tingut un privilegi en el seu lloc d'anunciació, especialment homes ben col·locats dintre de les corporacions, de telecomunicacions i de més, que han fet sempre el que han volgut, literalment. I ara, de cop...
T'ha xovenet, eh? Patapam.
Se'ls critica, no? Aquesta gent se'ls critica. Ells es queixen de que reben censura. La dictadura de la política ben correcta, no? Diuen ells. I és interessant perquè ells ells segueixen emetent això. És a dir, com... ho trobo molt paradoxal perquè hi ha una confusió de termes molt fortes. És a dir, la censura és la impossibilitat de l'anunciació. Però que l'art no sigui censurable o no hauria de ser censurable no implica que podem exercir una crítica moral a l'art. És a dir, una obra que és perversa... Vull dir, a mi em sembla perfectament correcte que, i lògic, inclús, que, per exemple, quan Baudelaire no, publica les Flores del Mal, és lògic que hi hagi un escrutini públic i hi hagi una crítica. Bueno, van a judici, tot. Baudelaire van a judici per les Flores del Mal.
Sabia això.
Sí, per pervers. Per mostrar les perversions. I, curiosament, ell va argumentar, això és bastant interessant, que ell va argumentar a través de la teologia negativa. O sigui, ell va argumentar que tot el que mostrava era la perversió per precisament mostrar el mal i que la gent s'apropés al bé. Una mica el que fa, intenta fer Lars von Trier.
Psicologia inversa.
Exacte, això és el que fa Lars von Trier amb el seu cine, també.
Sí. No?
Però sí que és interessant que les obres, evidentment, s'han de criticar i no han de confondre la crítica amb la censura. Vull dir, les obres han de passar per la crítica i aquesta és una altra cosa. Que una obra d'art sigui transgressora, no implica que sigui autèntica i bona. Vull dir, especialment avui en dia, crec que la transgressió, i això sí que crec que és un tema interessant, i va bastant relacionat amb el que volia comentar, la transgressió, històricament, ha tingut molt sentit, no? Especialment durant tota l'època, pensem en Oscar Wilde, pensem en Baudelaire, no sé pronunciar francès mai, però Epatele Bourgeois, no? Diguéssim, com que se jode la burguesia, bàsicament, que diuen els francesos. Tenia molt sentit, perquè venia d'una societat molt recatada, molt coqueta, no? Diguéssim, la coqueteria, allò que li criticaven tant a Simone Weil, que no tenia, que no era coqueta. Pues de cop, clar, la transgressió i mostrar-lo desagradable és molt trencador. Però potser en el nostre context actual, en el qual podríem dir que hi ha més transgressor que el capital, no? Res és més transgressor que el capital, no? Res desfata les fronteres de lo tolerable com el ritme accelerat del capital, no? El ritme accelerat del capital li encanta la transgressió perquè és una obertura constant de nous nichos de mercat, vull dir, és meravellós. Llavors, avui en dia, jo crec que segueix tenint valor la transgressió, però hem d'anar molt en compte si estem fent un espectacle mercantil o la transgressió per la transgressió, pel propi plaer de transgredir i faltar respecte, no? O si estem fent realment una exercici de crítica i estem mostrant la cara bàrbara de la cultura, que això és el que sempre s'ha de fer, no? Que deia Benjamin que moltes vegades aquí, demostrar com tots els documents de cultura són de barbària, doncs en aquest sentit la transgressió sí que tindria sentit per mostrar la barbària.
Ara em parlaves de transgressió i d'ensenyar aquelles coses incòmodes a través de la transgressió, les coses negatives, allò que no ens agrada, però la transgressió també podria ser bellesa, no?
Clar, aquesta és una idea molt interessant. Això m'agrada que m'ho preguntis, perquè crec que un dels autors que millor, o de manera potser més interessant, estudia el tema de l'art i la bellesa, és Adorno, Theodor Adorno, l'autista de l'Escola de Frankfurt, de la teoria crítica, segle XX alemany. És molt interessant com Adorno, ell busca defensar l'art autèntic, no? Ell viu l'època de l'amenaça de la indústria cultural, no? Del cine, del bebop, del jazz, el que sigui. Ell era una mica així, classicorro. Però ell vol defensar a Schoenberg, vol defensar l'art autèntic, no? I llavors ell busca una definició de vell que s'atengui a aquestes necessitats i que no caigui en lo kitsch, que no caigui en lo cookie, que no caigui...
El cookie, eh?
Exacte. No, és una categoria bastant interessant per la teoria contemporània.
Està molt bé.
I llavors ell busca un altre cop lo bello natural, no? I llavors es pregunta per què la natura és bella, no? Per què? No és perquè la natura no és bella perquè és ordenada, sinó perquè és desconeguda, perquè és estranya. Lo bello natural és aquell grau d'irreductibilitat que pot tenir la natura. O sigui, no, la natura no com a paisatge, sinó com a totalitat monstruosa o total que es resisteix a ser assumida en un significat. O sigui, com la transgressió de la bellesa podria ser aquella bellesa que resisteix a ser capturada dintre d'un significant. No sé si m'explico. Que desborda el significat. No una bellesa... podríem dir que seria sagrada en aquests termes. O sigui, una bellesa que seria deslumbrante. O sigui, que ens deixaria bocabadats i que una bellesa que no diries, ai, que maco. No, que et deixaria en un mutisme, no?, aquesta bellesa.
Vale. Aviam com matiso aquesta pregunta. Perquè jo m'he apuntat què té d'art la filosofia. Però clar, dit així, wow. Igual que moltes vegades t'he preguntat, Leo, què té de científic la filosofia en tant que usa o pot arribar a usar un mètode científic, canviaré, no què té d'art, què té d'artístic la filosofia?
Clar, sobretot, crec que avui en dia podria tenir més sentit que mai això que estàs comentant ara, sobretot perquè... respondré una mica, donar una mica de volta la pregunta, com sempre. I és com, és molt interessant veure com l'art, en el sentit que nosaltres l'entenem, neix al segle XIX, clarament, o al meu pare, a finals del XVIII, principis del XIX, es construeix com a edifici absolut i llavors es vincula amb les vanguardies, a la política i a la transformació radical de la societat. I llavors, un cop la modernitat es desmunta, cau, Segona Guerra Mundial, cauen els grans relats, cau la URSS, es desmunta tot això, cau la modernitat, i neix la postmodernitat, l'art, com a en majúscula, com a categoria, mort. O sigui, llavors, què tenim? Pràctiques artístiques. Ah, llavors, aquí la filosofia sí que entra, sens dubte. La filosofia com a pràctica artística és... O sigui, la filosofia no és una bella art, diríem, en un sentit clàssic, no? Però sí que és una pràctica artística. Sobretot perquè la gent està molt obsessionada sempre en delimitar les disciplines, i això és, hem d'entendre que delimitar les disciplines és un mitjà, no un fi. Vale? O sigui, és un mitjà per entendre'ns i ser operatius, però ja està. O sigui, com, una de les coses que sempre... que jo recomano molt a la gent fixar-se quan succeeixi alguna cosa i quan algú vulgui introduir alguna cosa, hem d'estar sempre molt atents en què els mitjans es converteixin en els fins. Això és molt important, perquè a vegades no ens adonem i passa. I passa. Això passa amb el professorat, per exemple. No? El mètode avaluatiu és un mitjà per un fi que s'assolir el coneixement. Però què acaba passant? Que el mètode avaluatiu es converteix en una fi i el mitjà és l'ensenyament per arribar a l'avaluació. Això passa amb la selectivitat, etcètera. No?
Pues, tu ets estudiant encara, eh? Tu ets estudiant encara.
Exacte.
Eh? Prendré una nota.
Però vull dir que crec que
tentes.
Veu perfectament, no? I en aquest sentit, crec que la filosofia sí que pot ser una pràctica artística, sens dubte. Sobretot, quan la filosofia... Clar, depèn de quin filòsof li preguntis, no? Però hi ha certes...
Certament, preguntar, eh? Quin és el filòsof que diria... Quin és el filòsof per antonomàsia més artístic?
Nietzsche.
Sí?
Pua, sense pensar-ho, eh? Sens dubte. Ell és qui defensa el filòsof artista. O sigui, com... Nietzsche...
Tens amor-odi, amb Nietzsche?
Molt fort, molt fort. Últimament és una cosa que apareix molt... Tinc molt amor-odi, però sí que és veritat que a ell li reconec molt aquesta voluntat, paraula molt nietzscheana, de dir, no, el filòsof... Bueno, per Nietzsche, filòsof és un artista i un fisiòleg. No? Un psicòleg, un fisiòleg i un artista.
Per què, això?
Perquè Nietzsche sempre parla del cos, no? I dels artistes, o sigui, de totes les arts, la que a Nietzsche li agrada més és la dansa i la música. I llavors, clar, la filosofia per ella ha de ser dansar, ha de ser ballar. No? Una de les meves frases seves preferides, sens dubte, que apareix Crepuscle als ídols, juraria, si la memòria no em falla bé, que diu que un filòsof és aquell que ha de ballar amb la ment, amb la ploma i amb els peus. És a dir, hi ha una vinculació corporal, no? De l'estat d'ànim, l'afecte, no? Té molt a veure. I potser en aquest sentit... Tornar a la filosofia pràctica artística ens aniria molt bé per recuperar l'afecció com a estatut epistemològic, no sé si m'explico, com a recuperar epistemològicament l'afecte, és a dir, que l'afecte tingui una posició important en com aprenem, en què aprenem i com recordem, perquè a vegades se'ns oblida que un no recorda el que vol, recorda el que sent. Vull dir, la memorització no és...
Però ens quedem amb les coses velles, eh?
Exacte.
En la memòria?
Exacte. I amb les horroroses, no? Perquè no, la memòria no és analítica, no funciona com un ordinador, no ordenem analíticament. La memòria és abductiva, no és ni inductiva ni abductiva, abductiva. Arriba, fa salts, és com la genètica, no és ordenada, és caòtica. I en aquest sentit, la memòria té a veure amb la identitat. Doncs, ho sento molt, però si desvinculem els efectes del coneixement... No quedaran. No deixaran una huella, una petjada, no?, en el nostre rostre, per tant. Doncs sí que seria interessant... Ojo, però...
Ai.
Ojo, però...
Sempre hi ha matisos.
Sempre. Les pràctiques artístiques és important en la filosofia.
Sí.
Però hi ha molt fals profeta. Hi ha molt, el que en castellà diríem, un bocachancla, bàsicament. Així, ràpido i mal. Que és... tot aquell que s'excusa en la filosofia com a pràctica artística per tindre el rigor d'un bassal. Vull dir, la poesia i l'art no són una excusa per no tindre rigor. Això és molt important. Vull dir, la filosofia té uns criteris. Hi ha una racionalitat allà. Vull dir, inclús els autors més irracionalistes segueixen uns criteris mínims de racionalitat i de rigor. Vull dir, i és el gran problema que té Nietzsche, que jo dic sempre, que és que Nietzsche abusa de la metàfora. De metàfora en metàfora en metàfora, al final la metàfora s'acaba menjant l'argumentació. I ell s'acaba inventant tot un edifici que no existeix, que és molt convincent a nivell artístic, però és mentida. Perquè la filosofia versa sobre fets, no com l'art. La filosofia versa sobre fets.
Per posar un exemple del que estàs dient, Leo, jo no hi ha una cosa que ho digui més, que és anar amb un museu i que algú digui aquella frase tan horrorosa d'aquest quadre el podria fer un nen de 3 anys.
Ai, bueno, mític, això és espectacular. És
Et preguntava a l'inici per la censura i em deies, la censura no s'hauria d'admetre, la crítica sempre. Jo crec, equivocadament o no, això m'ho diràs tu, jo crec que la filosofia és pura crítica, però sol acceptar la crítica?
Clar, o sigui, com... El tema de la crítica i la filosofia és molt interessant.
És a dir, es veu molt la crítica de la filosofia cap en fora, sempre.
Sí. I cap endins, eh? El que passa és que això no es veu tant des de fora. O sigui, com la filosofia, de fet, a vegades peca de ser massa autorreferencial. És a dir, de criticar-se en excés a si mateixa i oblidar el món de fora. És a dir, els filòsofs porten segles fotent-se de pinyos i amb la pròpia disciplina i arreglar. O sigui, com tots els autors han criticat a Plató i és com, per favor, portem 2.000 anys criticant a Plató. Podríem parellar de criticar a Plató. O sigui, com ja està criticat, ja n'hi ha prou. O sigui, sisplau, aturem. O sigui, aquest senyor no pot descansar tranquil. O sigui, va escriure uns diàlegs magnífics i només hem fet que donar pel sac i culpar-lo de tot. No, però sí que és veritat que una de les coses que Deleuze critica el nostre present, bueno, el nostre no, perquè aquest llibre fa uns 30 anys, però bueno, podríem dir que és el nostre present a cometes, o el nostre passat molt proper, és com la filosofia ha abandonat la crítica i s'ha convertit en un mercader d'idees, en la mercadotècnia dels conceptes, no? I la filosofia, però, no sempre havia estat crítica. La filosofia, com a crítica, neix amb la il·lustració, vull dir, això els hem de donar. Això els hem d'acceptar. Jo saps que jo sóc molt crítica amb la il·lustració i amb el Cirio de les Llums i tota aquesta parafernàlia mítica. Però sí que és veritat que sense Kant, no? La crítica de la raó pura, la crítica del judici, la crítica del discerniment, la crítica... Vull dir, com la filosofia com a gran crítica, i és el moment on comença a desmuntar-se la metafísica, comença a desvincular-se de la teologia. La filosofia com a tasca preparatòria i crítica neix amb la il·lustració, també com una nova necessitat, perquè quan la ciència comença a poder explicar el món de manera més convincent que la filosofia, ho avança molt més ràpid. No, perquè de cop, recordem, des de Newton fins al segle XIX, allò és una bestiesa. O sigui, es descobreix l'electricitat, la gravetat, es descobreixen nous planetes a través de prediccions matemàtiques. O sigui, es descobreix com funciona la llum. O sigui, és una bogeria tot el que succeeix, no? Llavors la filosofia diu, hòstia, nosaltres portem 1.500 anys, literalment, discutint sobre els astres, i ara aquí, des de la física newtoniana, hem passat 10 anys i s'ha descobert un nou planeta. I se'ns ha desmuntat tot. Clar, potser hem de canviar de... Llavors, clar, què neix? La crítica. Anem a veure les condicions de possibilitat de la ciència, de les coses, anem a fer una crítica moral, etc. No? O sigui, com la filosofia abandona una mica aquest intent de fonamentar... Bueno, no de fonamentar, sinó d'explicar-ho tot. La filosofia el que vol és fonamentar. Perquè la ciència explica, però no et diu el per què. Però la filosofia diu, doncs ara jo vull el per què.
Val.
Seria una mica aquesta idea.
Va, anem a juntar els dos conceptes.
El llenguatge.
Què d'artístic té el llenguatge?
Clar, o sigui... Estic pensant en com respondre't, eh?
Jardí.
No, o sigui, com... Vinga, va, et respondré amb el segon Wittgenstein. Vale? O sigui, hi ha dos Wittgensteins. I el segon Wittgenstein és el de... Parla del llenguatge com un joc de llenguatge.
Espera, posa'ns en context.
Ludwig Wittgenstein, vale. Gran figura... personatge bastant pertorbat, molt interessant, bastant graciós. Un pirat que va anar a una cabana a viure sol uns quants anys, després de pensar-se que havia resolt la filosofia per sempre, i després va dir que no, i llavors va designar la guerra per sentir alguna cosa, la Primera Guerra Mundial, i llavors va tindre una experiència mística amb la Verge Maria, una cosa espectacular, no? Un filòsof analític que volia habilitar la mística cristiana a través de l'analítica, del llenguatge. O sigui, molt interessant. A mi és un personatge bastant polèmic, del Cercle de Viena, conegudíssim, interessantíssim, molt recomanat, no? Gran... El pare de... O sigui, com ell crea tota una escola de pensament amb la publicació del Tractatus, és la seva primera obra filosòfica, i després, 30 anys després, publica una altra obra filosòfica i es carrega tota l'escola que ell havia creat i en crea una altra.
O sigui, això és bo, no?
És fascinant. O sigui, com... Wittgenstein és un autor que ha publicat dues grans obres, només, i revoluciona la filosofia dues vegades en un segle.
Revisionar-se un mateix.
No, clar, ell es critica total i absolutament... Exacte. I això hi ve tot perquè comença a donar classes als nens i es comença a donar que potser els nens aprenen el llenguatge d'una manera que ell es pensava que no era. Llavors, això fa que vulgui revisar-ho tot, no? I amb el tema del llenguatge i l'art, Wittgenstein diu que el llenguatge són jocs del llenguatge. No? El llenguatge no és una cosa com fora del món, i a més, sinó que el llenguatge és un criteri intersubjectiu a una comunitat que té uns criteris de correcció i incorrecció, bàsicament. ¿Vale? Llavors, això porta a que Wittgenstein entengui que parlar d'un llenguatge fora del seu context és sempre un abús del llenguatge. I això és el que porta la filosofia a equivocar-se constantment històricament, perquè abusa dels conceptes, abusa de les paraules, perquè les elimina del seu context situat, i això porta a que les puguis malbaratar, les puguis deformar i facis un exercici de violència, en últim terme. No? I llavors no sigui corregible, perquè un terme fora de la seva comunitat no és corregible. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí, sí. No sé si la filosofia també pretén, a través del llenguatge, redefinir conceptes.
Clar, això és una cosa bastant interessant, perquè al segle XX apareix la preocupació pel llenguatge. Una mica abans, sobretot el XIX i de més, però el segle XX és el segle del llenguatge. I clar, dius, hòstia, però també és una trampa, la filosofia del llenguatge, perquè és com, què estem fent? Estem només jugant amb el llenguatge està vinculat a la realitat o no? O sigui, és molt difícil, perquè quan la gent es preocupa o ens preocupem per definir les coses, pensar que simplement estem jugant amb el llenguatge és perillós, perquè llavors tot és relatiu, no? Hmm. El bé i el mal són relatius, la moral és relativa, la llibertat és relativa, i és com, no. Tot el llenguatge, com definim el llenguatge, pot ser real, però si jo et fot un cop de puny et sortirà un moratón a la cara. No? Vull dir, també ho hem de tenir en compte, això, no? Però sí que és veritat que la filosofia pot tendir a fer un mal ús del llenguatge. Li agrada molt, o sigui, com... I per això la filosofia té aquesta hiperfixació en l'etimologia, li encanta la filologia, li encanta abusar de l'etimologia de les paraules, li encanta jugar amb els conceptes, que el qual és superinteressant com a joc, però
compta.
Però compta amb el discurs, perquè el discurs ell sol se'n gira la contra sempre.
És una mica com deies abans, no? És que Nietzsche a mi m'agrada molt per algunes coses, però abusar de la metàfora.
Exacte. Per exemple, Heidegger... Mm-hmm. Un altre alemany bastant qüestionable, meravellós filòsof, li passa que abusa de l'etimologia. Ell fa tota una filosofia i acaba anant als grecs, troba una etimologia més o menys inventada, bastant bona, però bueno, i d'allà defineix tota una cosa, no? I evidentment que el llenguatge i les etimologies ens permeten jugar i poden aportar molta bellesa. O sigui, al final són la condició de possibilitat. Tot llenguatge és condició de possibilitat de l'expressió humana. I en aquest sentit, ens agradi o no, estem vinculats al llenguatge, ja sigui per implantar un totalitarisme directament o transmetre una serenor i una bellesa amb el món, no? El problema ve, i això és l'advertència sempre de Benjamin, és quan fem un moviment estetitzant. No estètic, sinó estetitzante. Vull dir, com... Que, i amb el llenguatge es pot fer això. I aquí és on donem compte. O sigui, com quan Benjamin defineix amb molta preocupació l'auge del feixisme i el nazisme, és perquè s'adona que fan una estetització de la política. Són els primers en estetitzar la política, no? I això amb el llenguatge es pot fer. Només cal veure un discurs d'investidura. Hi ha tot un procés d'estatització del llenguatge que, en aparença, ens podria semblar algo vell, algo maco, algo ordenat, algo artístic, inclús, però és una tècnica mercadotècnica. És a dir, el que... És un sofista. La diferència entre el sofista i el filòsof és aquesta, també. No? És a dir, el sofista coneix els mecanismes de seducció, de retòrica, coneix els mecanismes del llenguatge per ser convincent, per ser coherent. No? Coneix els mecanismes, però té una relació tècnica amb el llenguatge.
Bé, ara anomenaves el discurs d'investidura i no pensava tant en el discurs de Pedro Sánchez de l'altre dia, sinó les darreres paraules a les que ens ha tingut acostumats algú com Javier Milei, a l'Argentina. I d'aquí volia extreure la següent pregunta. L'extrema dreta, de per se, és sofista? Per això que em deies, per l'ús populista d'un llenguatge que aconsegueix atrapar el votant.
Sens dubte ho és, però el problema ve en pensar-se que l'esquerra no ho és. O sigui, com... evidentment, l'extrema dreta és extremadament sofista, és perversa, és retòrica, és vil, no? Però pensar-se... Però això, molt, hem d'anar molt en compte, perquè sempre que tinc la sensació, i veig per xarxes i pels mitjans i per demés, que fem tota aquesta definició de l'extrema dreta com allò que menteix, que és pervers, que és retòrica, que amaga una veritat, que bla, 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 que apel·len els sentiments... Aviam, demanar el vot per aturar el feixisme, mil cometes, també és apel·lar als sentiments, també és retòrica buida, també són significants buits, prometre un futur que mai arriba, també és un significat buit, no construir horitzó, també és un significat buit. Vull dir, com, la política és sofista. La política dintre del nostre règim, com a mínim, ho és. Perquè no és política, és el que diu Jacques Rancière, és policia. És un estat policial. Vull dir, nosaltres, la política com a democràcia no existeix. No és possible ara mateix. No existeix. Perquè no tenim un repartiment igual de decisió. No estem repartits democràticament per prendre decisions. Per tant, necessàriament, quan hi ha representants, hi ha sofistes. Vull dir, i és així. I, evidentment, l'extrema dreta és el cas més desvergonyit d'aquest sofisme i d'aquesta perversió. Està molt a prop del discurs de l'agitador, no? del militarista, diguéssim, clàssic.
Mira, avui deia, ho farem curt, que el Leo li fa mal la gola, i ens estem passant de temps i encara et vull fer una altra pregunta.
Digues.
No sé si sóc així. Minut i mig que ha passat de 11:45 del migdia i ara llegeixo a l'Agència Catalana de Notícies aquesta notícia i deia, calla, pregunta-li això pel Leo, perquè a vegades sí que parlem segle XVIII, segle XIX, principis del XX, molt de filosofia, però jo entenc que la filosofia segueix canviant, segueix en evolució. I ara llegia una notícia de l'Agència Catalana de Notícies que diu les mencions de Barcelona a internet cauen un 60% a l'últim any i no arriben al milió. I volia agafar aquesta notícia i preguntar-te... Sí, els darrers anys hem vist un nou canvi de llenguatge a través d'internet.
Totalment.
Això ha afectat la filosofia, el món filosòfic?
Sí.
Com?
Sí.
Ara t'estic obrint un meló.
Podríem és un meló gegant.
Mitja hora més.
Però hi ha una generació que és la generació Nutella, d'autors aquí a Espanya, que són millennials, que jo estic una mica desvinculat perquè em queda com massa prop, però alhora no el suficient a prop, com per ser jo d'ells, però tampoc el suficient més lluny, és una cosa rara.
És com es diu aquesta secció, no?
Exacte.
Que pots passar.
Exacte. Que són bàsicament tots aquells autors que s'interessen per la roba, per internet, per el metatexto, per l'intertext. O sigui, com ja tota una... Evidentment, canvia per efecte. Canvia totalment perquè canvia com habitem el nostre món, no? I la filòsofa, per excel·lència, és Donna Haraway, que som cíborgs amb internet, no? Canvien els nostres espais de reproducció i tot el llenguatge canvia. I això és magnífic i és superimportant que el llenguatge canviï. Per això ens hem de prevenir de tots aquests discursos que pretenen que el llenguatge és una cosa estàtica, dura, i apel·len a institucions tan extremadament problemàtiques i, al meu parer... no diré la paraula, com poden ser la RAE o l'Institut d'Estudis Catalans de la Llengua i totes aquestes institucions que es presenten a si mateixes com naturals quan són extremadament artificials i estan en contra de la introducció de nous llenguatges, de noves identitats, com si el llenguatge fos una institució sòlida, no? Com si el llenguatge existeix ex nihilo, fora del tiempo. No. El món evoluciona i el llenguatge canvia amb ell. I no hi ha cap institució que pugui regular què és o què no és el llenguatge. Vull dir, els criteris de correcció, com deia Wittgenstein, els posa la comunitat, no una panda de senyoros amb corbata benestants que decideixen què és i què no és. A mi Arturo Pérez Reverte no em dirà com m'he de parlar. Vull dir, això ho tinc claríssim.
Un dia traurem el personatge de Carme Junyent també en aquest,
programa
tela. I que et va deixar...
Et pots imaginar.
Fa pocs mesos, em puc imaginar. Càmera desplugada, que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel. Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens. El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per a millorar Catalunya. Per això estem invertint 1.000 milions d'euros en 101 nous trens que utilitzaran 600.000 viatgers cada dia per a transformar Rodalies.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
36 minuts que passen de les 11 del matí.
Una mica millor.
Hòstia, que ja respiro, hòstia, ja respiro. M'estic...
He anat a la roureda. S'està descobrint.
Està descobrint.
Què s'està descobrint?
Estàs obsessionat, estàs obsessionat.
No, no estic obsessionat, estic acollonit. El que estic és acollonit, acollonit.
Una mica de calma.
Hòstia, Xavi, de veritat, em tornes a demanar una mica de calma i et trenco la cara.
Ets un puto frívol, de veritat.
Què? 19 i mig.
Fa 20 anys ja corria.
Sí.
I 22.
Si va estar 3 o 4 anys, el puto irlandès pel poble.
Com esteu amb les dates?
I què en fotrem?
Ja ho veurem, però de moment portem-lo aquí, collons, puc fer allò?
Mira, només cal que callis!
Va, callo!
Va, hem de marxar, va!
Hello, preacher.
Portem-lo aquí, fem-lo allò. Això que escoltem és el tràiler de l'obra de teatre Els ossos de l'irlandès, que aquests dies i fins al 10 de desembre fa parada al Teatre Acadèmia de Barcelona. Una comèdia negra i rural en què tres personatges es troben una nit de tempesta per enfrontar-se amb el seu passat, les seves misèries, que pensaven que havien enterrat 20 anys enrere. Els ossos de l'irlandès ens recorda els textos islandesos que donen molt de pes al món rural i els seus personatges, que tot i ser contradictoris, són humans. L'encarregat de pensar i escriure el secret que amaguen aquests tres amics és en Víctor Borràs, que avui ens acompanya avui a la caravana. Víctor, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs? Perquè el 15 de novembre vau estrenar al Teatre Acadèmia. Com està anant tot plegat?
Doncs molt bé, estem molt contents, està anant molt bé. Les funcions de la setmana passada, que és la primera, es van exaurir totes. I, per tant, per nosaltres és un plaer i una felicitat que estigui funcionant.
Mm. Aviam... Jo venia la setmana passada i he de dir que vaig riure molt, molt. I després vaig pensar...
De què he rigut, no?
Uf.
Sí, sí, és el...
S'hauries d'haver patit, no?
Sí, el que
passa
que...
No vull explicar gaire de què va,
però... Darrere de les tragèdies hi ha comèdia, o darrere de les comèdies hi ha tragèdia, no? Uh-huh. I una mica això, i a mi m'agrada molt del teatre buscar les contradiccions que hi ha en els conflictes, I sí, aquí n'hi ha moltes de contradiccions i com a públic també les vivim. I aquesta és la gràcia també, identificar-te amb coses que d'alguna manera sí que et fan riure, però també et fan girar el cervell una mica, no?, del que acabes de fer.
El públic normalment surt així? Surt rient i de cop diu, ai...
Sí, surten rient i surten com amb aquesta cosa de dir, mare meva, què he fet, no? Però sí, aquest és l'objectiu. També hi ha gent que potser el riure se li glaça més, o sigui, que igual no l'exterioritza tant, uh-huh. i per tant també és una manera, no? No, el riure a vegades és un riure més nerviós i que és més exagerat, i a vegades és més intern... I també hi ha gent de tot. És veritat que també depèn de la proximitat. A nosaltres, quan el vam estrenar al nostre espai a la Casa del Teatre, no, vam fer una prèvia. És un lloc molt petit, encara més petit que l'Acadèmia, de molta proximitat.
Encara més?
Sí, la, diguéssim que la proximitat del públic
és... l'acadèmia...
Sí, 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 la proximitat és gairebé... Ets a dins, no? I la gent... Hi havia, els que estaven més a prop gairebé sentien el riure que els hi passaven per sobre, perquè estaven dintre, dintre de la història i potser amb ells els costava més de deixar anar, d'esfogar el riure. No?
Ara parlarem de la proximitat, però ara sí que m'agradaria preguntar-te, perquè, clar, jo n'he fet una pinzellada molt per sobre, perquè hi ha... moltes coses que no vull dir, perquè és una obra que s'ha de veure.
Sí.
Jo crec que és una obra que s'ha de veure i no d'explicar. Si anem a veure Els ossos de l'irlandès, què veurem?
Doncs veurem una història de tres personatges, sobretot. A mi m'agrada molt... Jo vaig estudiar interpretació i penso que penso molt en les persones que l'hauran de fer, no? En que els personatges siguin rics, que hi hagi això, no? Molt, molt joc i que siguin divertits de fer. I penso que és una història de personatges i una relació, tres actors molt bons que estan a l'escenari, que s'ho passen molt bé, que fan gaudir molt, i una història que sí, que enganxa, que és divertida, però que a la vegada et fa fer preguntes. I una història que passa en un poble. Jo tenia ganes d'escriure una història que passés en un poble, jo visc en un poble. La nostra companyia, el Teatre Nu, que és qui fa aquesta producció, uh-huh, és de poble. I tenia ganes de fer una història de dramaturgia catalana contemporània, però que fos rural, que la majoria de vegades és urbana. I per això també, ja des del títol, vaig posar que hi hagués la paraula Irlanda, perquè em semblava que les dramatúrgies que... La dramatúrgia que més bé ha retratat els mons rurals a Europa és aquesta dramatúrgia irlandesa, que la gent ha recollit molt. Nosaltres ja ho vam explicar des del principi i vaig voler fer aquest joc. Jo m'agradava molt anar al teatre i veure aquestes històries, però sempre pensava... Sempre es diuen John, Peter, aquests noms, i dic, també n'hi ha aquí, d'aquestes històries. Aquestes històries passen als pobles i hi ha històries interessants als pobles que explicar, no? I una mica també és la feina que fem a la nostra companyia, és fixar també l'univers rural per fer creació contemporània.
Clar, ara parlem d'aquesta obra, aquest teatre rural, vens també de fer, ara ho parlàvem fora de micròfon, l'Estimadíssims Malvats, que també tenia un què de rural per les històries que explicava. Sí. Estem poc avançats a casa nostra a escoltar històries pròpies rurals?
Segurament perquè no es crea o no s'explica, no es fan servir. A vegades aquests universos s'associen a alguna cosa més antiga o alguna cosa... Sí, a vegades, per exemple, el món... Si mirem Estimadíssims Malvats, a vegades em lio amb els noms, eh? Més que rinclona algunes històries que són com més, que tenen més pols, i en realitat tenen molta contemporaneïtat, no? Els personatges són humans, no? A vegades aquesta mateixa dels ossos la poses en una oficina i que portin traje i corbata, també, excepte, hi ha coses que no, però es podria passar igualment, no? Uh-huh. Llavors, és qüestió de trobar aquesta essència de la humanitat que tenen els personatges que traspuen i que, en tant que humans, són contradictoris i que tenen molt interès també per qualsevol persona que els pugui anar a veure. No? Per això, en una ciutat com Barcelona, la història està funcionant també, tant i també.
Està de moda el teatre de proximitat, que se'n diu? O jo li dic Sala Petita.
Sí. Bé, jo suposo que és un lloc on el teatre es veu de molt a prop, on pots percebre, no?, el bategar de la història, el bategar dels actors. És un lloc on et sents part, no? El teatre és presència, i segurament és el que hem posat molt en valor en els últims anys, és aquesta presència que és el que ens ha salvat també i el que ha fet que veiem l'utilitat i la necessitat del teatre, i per tant on més s'experimenta la presència és amb la proximitat, no? I per tant crec que sí que això fa que tinguin molta atracció les sales petites. També en una sala gran es comparteix molt amb el públic, perquè hi ha tanta gent que quan hi ha uns riures i són esclatants, clar, evidentment això es multiplica molt, no? Per tant, també té el seu valor, però també és una qüestió d'escala, no? Hi ha històries que potser, o projectes que arriben a menys gent o que no tenim els mecanismes publicitaris, etc, per arribar a tanta gent. Per tant, necessitem que les coses siguin escalables. Si parlo del nostre poble, que té 1.200 habitants, la nostra sala té màxim 50 persones. Tampoc tindria sentit que tinguéssim una sala de 250 o de 400. Per tant, escalable ho és molt a 50 persones, i per tant allà sempre venen 30, 40, 50, i per tant sempre es veu bé, la gent està a prop, i és una manera també de que teatres molt grans amb poca gent és molt trist.
Per tant, anem aquí, com li juga a favor als Ossos de l'Irlandès que sigui precisament aquest teatre de proximitat?
Jo crec que els Ossos és una obra que es pot veure en un teatre més gran.
O sigui, sí?
El vam estrenar a Salt, en un teatre... El teatre de Salt tampoc és un teatre de 1.000 persones, però és un teatre de 300 persones, i va funcionar molt bé. O sigui, no està pensat especialment per ser un espectacle de molta proximitat. Per exemple, l'escenografia que ha fet l'Anna Tantull és... des d'una certa distància s'aprecia molt, molt bé. Uh-huh. Té un joc de perspectives, de proporcions, fins i tot, que són precioses, i vist amb certa distància guanya, no? Uh-huh. Però, clar, evidentment, quan ets a prop, aquesta finor dels actors, aquesta intensitat de les emocions, tot plegat, doncs hi ets a dins, no? Hi ets a dins, i això passa, però passaria amb moltes obres que a vegades es veuen en teatres grans, però quan... A veure, hi ha obres que fan 12 metres d'escenografia, etc, que ja estan pensades així. Nosaltres som una companyia que ja pensem els espectacles perquè puguin anar de gira a qualsevol teatre, que puguin caure a casa nostra. És com la mida de l'espai és aquella, és de paret a paret, i per tant... però també volem que es puguin veure arreu, no? I els espectacles que fem tenen aquesta proximitat, però a un teatre que no sigui de 2.000, o sigui, teatres enormes, però sí teatres que, com els que hi ha a tots els pobles de Catalunya, es poden veure, i els Ossos esperem que faci molta gira per tots aquests teatres.
Anem a l'inici de tot plegat. En quin moment comences a escriure la història dels Ossos de l'Irlandès, i per què una història així?
Doncs l'origen és el voler parlar de les persones que s'obliden sense que ningú pregunti per elles, no? El nostre poble, parlo molt del poble, però és que realment és també font d'inspiració, no? Hi havia un sense sostre que vivia allà, que vivia en unes naus, i que sempre passejava per la carretera, i moltes vegades ens el trobava amb molta gent i dèiem, ostres, un dia algú prendrà mal, no? Al final ell va morir malalt, i el vam poder acompanyar, el poble el va poder acompanyar d'alguna manera, i va ser una sort que fos així, però a mi em va quedar aquesta cosa de què passaria, no? Què passaria si un dia algú l'hagués atropellat, com molts patíem que un dia passaria. Uh-huh. I a partir d'aquí va ser com el detonant per escriure una obra, no? Jo crec que el teatre sempre parteix de veritat, ara que està molt de moda l'autoficció, no? Jo crec molt en la ficció, perquè la ficció et permet imaginar escenaris sobre els conflictes que t'ocupen, no? I, uh-huh. I encara que no hagin passat de debò. I aquí em va permetre parlar d'això, no? Jo pensava, si un dia desaparegués, la gent tampoc es preguntaria massa per ell. Perquè, ja no hi és. Bueno, ja no hi és. Un problema menys, com diuen en l'obra, no? També. I aquest és l'origen. Evidentment, després l'obra parla d'una altra cosa i parla de moltes altres coses.
Moltes.
Però sí que hi ha aquest... Per mi, per això parlàvem abans d'aquest batec, d'aquesta cosa que se't glaça una mica, hi ha aquest tema de rerefons, que és això, no? Els personatges oblidats que no se'n parla, que ningú troba a faltar, no?
Uh-huh. Una obra que ens parla molt, ara ens deia en Víctor que és una obra que ens parla de moltes coses, i és cert, però que ens parla sobretot, crec jo, de l'amistat, no? I de les diferents maneres de veure el que és una amistat. Uh-huh. Què és per tu, Víctor, una amistat?
Doncs una amistat és un espai de confiança i d'amor, no?, també, d'una manera d'estimar molt especial, molt diferent de l'amor romàntic, no?, de la parella o de l'amor familiar, i és un amor molt que travessa molts anys i que dura molts anys, i amb els quals hi ha secrets que potser només comparteixes amb aquelles persones, no? Uh-huh. I sí, i aquí hi ha una amistat de pop, una amistat de molts anys d'infantesa. Són amistats que, d'alguna manera, potser es transformen o fins i tot desapareixen, en certa manera, no? En el territori urbà, no? Creixes i tens uns amics potser en una escola, després te'n vas a l'institut, després vas a la universitat i no els tornes a veure més, no? En canvi, en un poble... Potser no deixes de ser amic pròpiament, però sempre te'ls vas trobant, no? Mm. I aquests personatges, doncs, són uns amics que que en un moment donat va haver un fet traumàtic que els va distanciar, però que sempre s'han anat veient. I aquí apareixen moltes coses que potser no estan parlades i que tenen molts anys.
El millor o el pitjor és que això, més o menys, a l'espectador li ha passat segur.
Clar, clar, clar.
Per això t'arriba tant, no?
Hi ha aquestes amistats que han quedat allà amagades i que si un dia passés alguna cosa que t'obliga a retrobar-t'hi, doncs penses què faria, no? Encara que no fos una situació tan extrema com la que descriu l'obra, però el teatre està per plantejar situacions extremes.
Deixa'm preguntar-te també què tenen els personatges rurals a diferència dels personatges de ciutat. Ho dic perquè, i sobretot, com es fa això? Fent humor? Perquè jo recordo venir a veure l'obra i ja la veu que et diu, lo apagueu els mòbils?
Sí.
Ja té un to de comèdia rural, sí, diguem-ne, això... Com fas un to de comèdia rural des del carinyo i sense caure en el guinyol? Aquí és on vaig.
Jo em fixo en els personatges que he vist tota la vida, no? O sigui, crear personatges és fer Frankensteins de diferents persones que et passen pel cap. No és dir aquest és aquell, sinó aquest és aquest, amb la veu de l'altre, amb el joc de l'altre, amb les expressions. Llavors poses a jugar persones que tu d'alguna manera veus. En què passa que moltes vegades no ens hi fixem teatralment. També hi són en les ciutats, jo crec. El que passa que potser viuen més encapsulats... No. Va venir un amic meu de poble i em va dir, això són moltes hores a Cal Ferrer, no? Em va dir, Cal Ferrer és un poble de Borredà, que és un altre poble on jo he passat molts anys de la meva vida, molts estius de la infantesa, i diu, aquesta obra només la pot escriure algú que s'ha passat moltes hores a Cal Ferrer parant l'orella, no? I a mi m'agrada molt parar l'orella com a autor o com a vici que tinc, i penso que visc molt d'escoltar i fixar-me i va molt bé. Llavors, sí, crec que és escoltar i mirar. Crec que això passa igual amb els urbans, però amb els rurals. I sobretot no voler fer estigmatitzar, no? Aquest és aquest tipus de... Aquest és, no, sinó han de tenir vida, han de tenir aquesta veritat.
En Víctor Borràs, que avui ens acompanya a la caravana de Ràdio Estel, que és l'autor d'aquest text, a la direcció, en Xavi Ricard, i un repartiment de luxe amb Ivan Benet, Norbert Martínez i Ernest Villegas. Com ha estat treballar amb tots ells?
Doncs molt bé, jo he tingut la sort de poder ser a la sala d'assaig, perquè a mi m'agrada molt, si escric un text de principi i fi tancat, que algú altre el dirigeixi, vam tenir la sort com a companyia que el Xavi, doncs, de seguida, si volgués sumar quan vam fer la primera lectura, i que proposés de treballar amb aquests tres monstres de la interpretació, que a més som col·legues i amics de fa molts anys, i vam fer una lectura primera fa 2 anys i s'ha anat mantenint, i per sort hem pogut estrenar amb la mateixa equip, no?, que vam fer la lectura. I jo que he pogut estar molts dels assajos, perquè també he fet ajudantia amb el Xavi i demés, ha sigut molt, molt bonic, molt fluid també. Jo penso que ells s'ho han passat molt bé, també. Ha sigut un procés que ha sigut agradable. Això en el teatre també fa molt. I també el teatre té molt de que l'amistat funciona en el teatre, no?
Mira, precisament, per preguntar-li a algun d'aquests intèrprets de l'obra, en Norbert Martínez, que ara ens acompanya des del telèfon. Norbert Martínez, què tal? Molt bon dia. Gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Norbert, estàvem parlant amb en Víctor Borràs de l'obra. Deixa'm preguntar-te a tu, Norbert, com definiries aquests tres amics que fan els ossos de l'irlandès?
Déu-n'hi-do, no és fàcil. Clar, són tres cràpoles, diguéssim. Tres individus que tenen un passat en comú, no? Que han comès molts errors, no?, però que es tenen entre ells, diguéssim. I són tres personatges. És que és molt difícil definir-los. I més des de dins, no?, quan ja els has viscut i els has fet teus, no?, que llavors te l'estimes molt i el deixaria molt bé, i em sembla que no seria el cas, tampoc.
Ara en Víctor ens deia, és que els tres actors que hi apareixen en l'obra, l'Ivan, en Norbert, l'Ernest, són amics de fa anys, a més. Jo crec que això es nota, i de quina manera, Norbert?
Sí, sí. Per una banda, o sigui, com a actor i com a professional, és un plaer treballar així, d'aquesta manera, perquè realment parlant en plata, ens hem vist el cul moltes vegades i des de molts llocs, no? Mm-hmm. I això realment et dona com una facilitat perquè ens coneixem, sabem quin peu calcem, no? I és molt divertit poder fer això entre amics, no? I per altra banda, clar, hi ha aquesta facilitat, no, de saber tant el Xavi com el Víctor, com nosaltres mateixos a dins de l'escenari, no? com podem jugar aquesta amistat que tenim i aquest temps que hem viscut a sobre la tarima, també, vull dir que també hi fa molt, no? Mm-hmm.
Deixa'm preguntar-te també, li preguntava abans al Víctor, però clar, tu vius cada vespre al teatre a Acadèmia, com vius aquesta proximitat tan bèstia del públic?
És un regalasso, això. Vull dir, és una cosa que sempre s'intenta, no? I més en espectacles com aquest, no? Que és una comèdia i d'alguna manera estàs molt ficat a dintre, no? Però també tens l'orella parada en aquesta recepció de públic sobre el que està passant en escena, no? I tenir-los allà tan a prop, tot i que és veritat que és un espectacle amb una quarta paret super clara, no? Vull dir, nosaltres estem jugant allà dins, però sentir-los respirar, no? Veure com s'indignen, com s'ho passen bé, com s'ofenen, com es diverteixen amb aquests tres personatges, és un regalasso, no? Ah. I poder fer teatre així, no? En aquests espais pròxims, no? Sempre és molt divertit, diguéssim.
Ara em deies com s'ofen el públic, com es diverteix també, i parlàvem també amb en Víctor, que és una obra molt de somriure congelat, no?
Sí, jo crec que sí. Hi ha molts moments que notes que riuen i gairebé es paren a riure per entendre què és el que està passant exactament i com continua. Realment és una obra on et poses el carro, no? I el carro va agafant velocitat cada vegada més, no?
Mm-hmm. No, si no m'equivoco, esteu fins al 10 de desembre al Teatre Acadèmia, eh?
Sí.
Després gira?
Sí, sembla que sí. Això, en Víctor i la Maria de teatre, no, estan fent una feinada, diguéssim, per poder portar aquest espectacle a quants més llocs possibles, diguéssim. I sí, sembla que va sortir en gira i que serà llarga.
Per últim, Norbert, sí que m'agradaria preguntar-te, per curiositat, la primera vegada que et llegeixes un text com aquest, perquè jo vaig quedar molt astorat veient-vos la setmana passada, la primera vegada que llegeixes un text com aquest, què és el que penses?
Mira, com ja ha dit el Víctor, o sigui, primer de tot, això va néixer amb una lectura a la Víquet. I jo recordo que... No, el Xavi em va dir, tinc un text per fer una lectura i tal, sí, i tal. Jo, o sigui, et diré els passos gairebé, perquè o sigui, la lectura a casa era frenètica. O sigui, passa molt poques vegades que un text, quan te'l llegeixes, un text teatral, riguis, no? Perquè estàs pendent de... a veure de què va, no sé què, i amb aquesta fredor de la lectura a casa per descobrir un text. Però jo recordo que va ser un text en què jo em pixava mentre l'anava llegint. I és una cosa quan et passa a casa penses, hòstia, això acabarà passant, i efectivament ho vam confirmar quan vam fer lectura a la Beckett, perquè va mantenir a la gent poder venir super enganxada en el text, a més ho fèiem a l'aire lliure i la gent rient molt, no? I aquesta va ser la primera sensació, però també la sensació de, uf, això és un material increïble, i el Víctor, jo crec que aquí ha estat super destre perquè d'alguna manera ho té tot, no? És un exercici d'estil del teatre irlandès, però hi ha uns personatges super rics que des de l'actor et ve molt de gust de submergir-t'hi i de posar-t'hi. Són uns personatges divertidíssims de fer i molt, molt complerts en aquest sentit. Mm. I a més, en una comèdia que no és... que no regala res, no? Sinó que fa que el públic, no, vagi viatjant amb nosaltres per aquesta nit especial que viuen aquests personatges. I és un còctel espectacular, diguéssim, com a actor, un regal, no? per poder disfrutar-lo i compartir amb la gent, no?
En Norbert Martínez, l'Ivan Benet i l'Ernest Villegas, que estan espectaculars amb una obra com aquesta, Els ossos de l'irlandès. No explicaré per què, però mira com marxem, Norbert, mira com marxem. Que bé, no?
I tant.
No l'has sentit mai, aquesta, eh? Norbert Martínez, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a la caravana, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Víctor, ens queden res, segons. Tens projectes entre mans?
Doncs sí, amb la companyia sempre en tenim, projectes futurs, i també tinc textos que estic a mitges escrivint i alguns que estan al calaix.
I nosaltres, que ho seguirem tot plegat, de moment, fins al 10 de desembre, gaudirem d'aquests ossos de l'Irlandès al Teatre Acadèmia. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.